Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. L'incendi de la Ribera d'Ebre continua actiu i avança sense control cap al nord. Protecció Civil ha ordenat confinaments a les localitats de Bovera, a les Garrigues i Maials, al Segrià, a causa del foc, mentre es tanca l'accés a més parcs naturals. Es tracta d'un incendi que no té, de moment, control, com dèiem, i davant de l'amenaça de les flames, Protecció Civil ha dit que molts dels qui estan a prop d'algunes de les àrees incendiades es quedin a casa. El conseller ha insistit que no creuen que el foc arribi al nucli de Bovera, però que el confinament entra dins la hipòtesi de l'operatiu. D'altra banda, tenim risc d'incendi a diverses comarques de Catalunya en aquests moments, davant de l'onada de calor, que està a punt d'entrar en el seu punt màxim. El risc és especialment alt a les comarques del Pla de Lleida i també de les Terres de l'Ebre. En total són 15 les comarques amenaçades pel foc. Canviem de qüestió. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha deixat avui a un pas del judici Quim Torra per haver-se negat a retirar els llaços grocs dels edificis de la Generalitat durant la campanya electoral del 28 d'abril. El magistrat Carlos Ramos veu indicis de delicte de desobediència a la Junta Electoral Central en la conducta del president i ha rebutjat arxivar la causa, tal com demanava la defensa de Torra. I un apunt que ens porta fins a Alemanya, perquè un nou atac de tremolors de la cancellera Angela Merkel ha fet dubtar en les últimes hores l'opinió pública sobre el seu estat de salut. És el segon episodi d'indisposició semblant que ha tingut la cap de govern alemany en menys de 10 dies. Ha estat durant un acte oficial. I des de les 8 es fa a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor, al barri gòtic de Barcelona, una vetlla de pregària amb el lema Morir d'Esperança, presidida pel bisbe auxiliar Antoni Vedell i organitzada per la comunitat de Sant Egidi. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb el programa Plusvàlua.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Ràdio Estel.
Més de 225.000 infants no tenen accés a la quantitat diària de llet recomanada. Cobrir-ne les necessitats és alimentar els seus somnis. Fes una donació en qualsevol oficina de CaixaBank o a granrecollidadellet.cat i aconseguim que no quedi cap nen sense bigoti. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CEST, dirigit per Quim Esteban i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon
vespre aquest mes de maig, Igualada va acollir el New Destination Summit, on diferents experts de prestigi van parlar i debatre sobre els reptes del turisme sostenible. Avui parlarem de turisme, quan estem a punt de que comenci ja el mes de juliol, i bé, juliol, bé, agost, que és quan més turisme i més turistes venen també aquí a Catalunya, i també els catalans ens anem fora a fer turisme. Ho farem amb la Daniela Froin, professora investigadora de la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi de la Universitat de Ramon Llull, amb el Joan Contilloc, advocat de Milines Advocats, amb la Núria Lau, la presidenta de l'Observatori de la Dona de la Cambra de Comerç, i amb el Josep Uller, director del Palau Macaya de la Caixa. Com sempre, els controls tècnics, avui tenim el Toni Huguet i a la producció la Mireia del Pozo. Aquest programa és una realitat gràcies a l'obra social de la Caixa.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Hem començat parlant d'aquest certamen, d'aquest esdeveniment que va tenir lloc a Igualada ara fa un mes, el New Destination Summit, i dins d'aquest esdeveniment va haver una taula rodona on es parlava de quatre dones involucrades en turisme sostenible, i la va moderar la Daniela. L'anem a saludar. Daniela Froin, molt bona tarda, bon vespre.
Buen vespre, muchas gracias.
Vamos a empezar hablando un poco de lo que entendemos por turismo sostenible. ¿Qué es el turismo sostenible?
El turismo sostenible es el turismo que, de alguna manera, revierte en tanto, es decir, en las personas que lo acogen como en las personas que lo visitan. Entonces, es un turismo que no perjudica el territorio y es un turismo que beneficia a todos los implicados, uh-huh, de todo tipo. Y los beneficia a nivel económico, a nivel social, a nivel de recursos, en todos los niveles.
Jo dedueixo que fa uns anys, quan molt poques persones podien fer turisme, el turisme era més o menys sostenible perquè no hi havia moltes persones en un mateix territori en un determinat moment, no? El problema és que ara hi ha determinats llocs on està hipersaturat.
Sí,
i aquí
sí,
és el problema, no? Perquè no és sostenible, molta gent utilitzant aigua, malgastant doncs, el que són temes de mediambientals, no?
Exactament. I el turisme és un dret universal i seguirà creciendo. Así que o lo gestionamos de forma responsable o tendremos realmente un problema, y en algunos destinos ya lo es, porque no está gestionado de forma responsable. Pero el tema es que esto seguirá creciendo. Ahora, mira, justo ahora salieron unos datos que las reservas de españoles que salen fuera, sí, suben un 7% este verano, y las previsiones es de crecimiento continuo. El turismo ya es el 10% del PIB de la mayoría de los países y seguirá creciendo y creciendo y creciendo. Por lo cual, en ese sentido no se le pueden poner barreras al campo y hay que empezar a gestionarlo de forma sostenible.
L'objectiu i la clau és distribuir-lo? Vull dir, no tothom vagi a Roma, a París, a Londres, a Berlín, sinó que també anem a Nàpols, que també hi ha molta gent, però per la resta d'Itàlia, que hi hagi estat més repartit i no concentrat en determinats punts?
Esa es una de las estrategias, exacto. Una de las estrategias es que no se concentre todo en un mismo, ya sea destino o en un mismo lugar dentro del destino, ¿no? Como puede pasar, como nació en Barcelona, donde hay ciertas cierto patrimonio que está como sobreexplotado, entre comillas, ¿no? Donde mucha gente pero tiene muchísimo interés, como puede ser toda la obra de Gaudí, por ejemplo, y que atrae muchísimos visitantes y bueno, ¿cómo se hace para redistribuir? Es una de las estrategias de turismo sostenible. No es la única, pero es una de ellas.
¿Y cómo es pot fer perquè hi hagi persones interessades en, a part de veure Gaudí, doncs anar a Manresa, per exemple, o a l'interior de Catalunya?
A ver, yo creo que lo más importante para empezar es que haya una buena gobernanza y que todos estén implicados. Es decir, tanto la parte pública como la parte privada, como los residentes, esa es la base, de alguna manera. Si todos no están alineados y no trabajan de forma colaborativa, es muy complicado de realizarlo. Una vez hecho eso, que estén todos de alguna manera alineados y con políticas comunes y alineados en esta filosofía, ¿no? De más largo plazo y de que sea una cosa que contribuya a todos. A partir de ahí hay muchas diferentes posibilidades, desde cómo se plantean todas las acciones de marketing, cómo se plantea la comunicación, cómo se implican las personas locales para que sean acogedoras, etcétera. Y en esa línea es lo que, por ejemplo, en este caso, Igualada está tratando de hacer, ¿no? Igualada se encuentra cerca, relativamente cerca de Barcelona, y ellos lo que están tratando es de crear este ecosistema local para posicionarse como un destino interesante para el mercado turístico. Y eso lo están haciendo muchos destinos, y hay muy buenas prácticas, ¿eh? Por ejemplo, Holanda, que también Ámsterdam, en este caso, por ejemplo, que también tiene desde hace varios años, está buscando soluciones innovadoras para gestionar la cantidad de turista que tiene. Ahora hablan de una gran Ámsterdam, donde ellos tienen las playas, por ejemplo, de Ámsterdam, que son todos los municipios que están bordeando el norte, que claro, nosotros de aquí diríamos las playas de Ámsterdam. Bueno, ellos han creado un gran producto turístico y intentan redireccionar y redistribuir. Y en este momento la ventaja es que decíamos crece el turismo, pero hay muchas tipologías de turismo, por lo cual es muy factible atraer a diferentes tipos de turistas que tienen intereses variados e ir redistribuyéndolo dentro de los diferentes destinos.
En el cas de Barcelona es podria redistribuir també per l'àrea metropolitana?
Por ejemplo, exacto. Pasa que esto a veces es más fácil decirlo que realmente implementarlo y hacerlo, ¿no? Porque luego cuando hablas de ahí, bueno, es que hay gobiernos locales, gobiernos municipales, gobiernos nacionales, bueno, entonces ya es lo que te decía, que la base es que haya un criterio común, y la gobernanza es normalmente el factor clave y al mismo tiempo el factor más complejo.
Perquè en turisme es diu, diguéssim, crec que es potencia molt la marca, una marca en concret, no? La marca Barcelona ve molt més que la marca Catalunya, en el fons, no? Una persona que viu, no sé, a Austràlia coneix més Barcelona que no Catalunya.
Totalment. Però així tot, dentro de los paraguas de marca, como puede ser Barcelona, que atrae, eso no quiere decir que no puedes desarrollar tus productos más específicos sin engañar, que eso es otra cosa, ¿no? Cuando tú dices en Barcelona y luego alquilas un apartamento y estás en Figueras y dices, pero esto no es Barcelona, tampoco, ¿eh? Es decir, con transparencia.
Aún tienes el Museo Dalí.
No, sí, pero claro, no. Tú te han dicho que era Barcelona, sí, eso, sí, ¿sabes? Sí. A eso me refiero, ¿no? Figueras es fantástico y tiene mucho por visitar, pero a veces pasa eso, ¿no? Que sin engañar, sí que es posible, desde, por ejemplo, contábamos lo de Ámsterdam, que atrae con este paraguas de Gran Ámsterdam a otros sitios que no son la ciudad de Ámsterdam específicamente.
Sería la Gran Barcelona, por
ejemplo. La Gran Barcelona, sí.
Abans ho dèiem, la Daniela va participar moderant una taula al New Destination Summit. Quatre dones que van participar en quatre iniciatives. Anem a conèixer-les una mica, també aquestes quatre iniciatives, per també que els oients tinguin presents. Què seria el turisme sostenible i com s'està portant a terme avui en dia?
Perfecte. Ha sido muy interesante porque eran cuatro personas muy diferentes, con perfiles diferentes, pero lo que tenían en común, que creo poner primero en valor y luego hablaremos de ellas, es, por un lado, que estaban todas en el turismo, ¿no? En el sector turístico, de alguna manera. Una de ellas tenía un alojamiento turístico y las otras tres ofrecían experiencias turísticas, que ahora explicaremos un poco lo que son. Luego eran todas mujeres y eso es muy interesante. También se quería potenciar el emprendimiento de mujeres porque el sector del turismo emplea muchísimas mujeres. Entre un 55 y un 70% de mujeres en el mundo están empleadas en el sector turístico. De hecho, en España son el 57%.
De las personas que trabajan en el turismo.
Que trabajan en el turismo, en general. Luego, si miramos ya a nivel de puestos de responsabilidad, etcétera, etcétera, claro, cambian mucho las cifras, ¿no? Porque como consejeras delegadas hay un 3%. Entonces, eso ya con Nuria se puede debatir porque es otro debate, ¿no? Todo el tema de qué pasa a nivel de dirección. Pero bueno, sí que es cierto que muchas mujeres participan en el sector turístico y a nivel de emprendeduría ofrece muchas y muy buenas oportunidades para las mujeres el sector turístico. Entonces, es un sector realmente muy interesante. Y nosotros queríamos enfocarlo a eso, a mujeres emprendedoras del sector turístico con proyectos que potencien de alguna manera temas de sostenibilidad, ¿vale? Porque creemos en este turismo responsable y que el turismo tiene que ser un turismo para todos, de alguna manera. Entonces, tenían proponían ellas diferentes tipos de experiencias muy interesantes. Por ejemplo, Beatriz Ayuso ella tiene una, es host. Claro, todas tenían en común que una de sus herramientas
host
de, es que recibe.
Que recibe, que, ¿no? Recibe, que tiene como una, exacto, casa y recibe huéspedes, ¿no?
Exacto. Host es el término que utiliza Airbnb, que en este caso compartían que ya se comercializaban entre otras plataformas, pero en general a través de Airbnb, porque este era un evento que organizaba Airbnb conjuntamente con el Ayuntamiento de Igualada. Entonces estas cuatro compartían eso. Host es el término que utilizan desde Airbnb para denominar a las personas que tienen un alojamiento turístico y que reciben a turistas en ellos. Entonces, ella tiene una finca rural cerca de Igualada que es completamente sostenible y ecológica. Uh-huh. Entonces, se auto... Es un concepto que en inglés se llama Earthship, que sería como un barco en tierra, porque los barcos fueron los primeros que tenían las energías verdes para cubrir las necesidades de autoconsumo. Y esta casa, de alguna manera, funciona de la misma manera. Es una casa autosuficiente y con un impacto medioambiental muy, muy bajo, porque han cuidado muchísimo eso y era muy interesante. Luego había una chica portuguesa, uh-huh, Rita Duarte. Ella es interesante porque ella estaba de vacaciones con su hermana por Croacia, se rompió una pierna. Entonces, al estar limitada, de alguna manera, claro, su viaje cambió completamente. Y se dio cuenta que cuando tienes limitaciones físicas, en este caso, hay muchísimas cosas a las que no puede acceder. Uh-huh. Entonces, al volver a Portugal, ella decidió montar esta empresa que ha montado, que se llama Portugal for All Senses. Entonces, todos los tours, experiencias, paquetes, esto no sería un alojamiento, sino una experiencia en el que tú te apuntas por unas horas o mediodía o un día, son todas accesibles e inclusivas. Uh-huh. Sobre todo muy enfocado a lo que sería discapacidad física. Entonces, sería un proyecto con impacto de inclusión. La tercera es Natalie Maggi, también muy interesante. Esa es una chica australiana que hace unos 3 años estaba en Australia y escuchó que Angela Merkel abriría las puertas a refugiados. Uh-huh. Y ella ha dicho, se abanderó de alguna manera de esta idea y ha dicho, me parece súper interesante. Convenció a su novio, no hablaban alemán ninguno de los dos, para irse a Berlín a acoger a estos refugiados que venían a la ciudad. Entonces se trasladó a Berlín, empezó a colaborar en diferentes organizaciones, etcétera, y lo que ella detectó es que habían muchas organizaciones haciendo cosas muy interesantes a nivel social y mucha gente que tenía interés en colaborar, pero no sabía muy bien cómo hacerlo. Entonces ella montó un tour que se llama Change Makers, donde muestra en Berlín 17 iniciativas con impacto social. Entonces tú vas a Berlín, tú te apuntas y vas durante 2 horas conociendo Berlín, pero desde una perspectiva diferente a la tradicional. No, uh-huh, conoces los monumentos, etcétera, sino que conoces a gente que está en Berlín trabajando en temas de impacto social. Y de esa manera conectas con locales, también puedes contribuir porque en algunos de ellos venden algún tipo de souvenir o algún tipo de cosa en la que tú puedes contribuir. Y no tienes ninguna emisión, es todo caminando y ningún desperdicio. Entonces también el impacto medioambiental es muy bajo.
La veritat és que hi ha moltes idees, no?, en relació al turisme i persones que es van crear també els free tours, tours molt específics, en aquest cas veure com es treballa pels refugiats, però es poden fer mil coses i conèixer una ciutat de maneres diferents. No...
Exacte, sí, sí, sí.
I és el monumento de turno i hi ha otro monumento, no?
Exacto. Y luego la última era Blanca Sánchez Galletero, que también era muy interesante. Ella lidera un proyecto cerca de Madrid. Uh-huh. Son una familia que hace unos 6 años empezaron a ser apicultores. Entonces ella explicaba que el problema, saben que hay un problema importante con el tema de las abejas. Entonces ella, una de las cosas que decía es que una de las cosas que contribuyen a este problema es que no hay apicultores que se ocupen de las abejas, que se ha perdido el oficio de alguna manera de apicultor. Entonces ellos son apicultores de hace 6 años y hace 2 años abrieron una experiencia a visitantes y ya han tenido personas de más de 17 países que pueden visitar sus colmenas, luego hacer una degustación de mieles con pan, etcétera, y de alguna manera son divulgadores, ¿no?, del oficio de la apicultura y también están muy interesados en fomentar, ¿no?, estas vocaciones de apicultores por el mundo. Y es un proyecto con impacto económico en este caso, de producción local, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas formas de hacer turismo y muchas formas de contribuir con el territorio y de conectar con las personas, que de alguna manera es la belleza del turismo, ¿no? Que es un turismo por la paz que te hace conectar con las personas.
Daniela, ¿quin és el futur del turisme? És un turisme més específic, més distribuït perquè sigui més sostenible, però també més, diguéssim, orientat a una persona en concret o amb temes determinats, amb iniciatives com aquesta, no? Amb experiències, com ho anomena Airbnb?
Bueno, el tema de las experiencias está teniendo muchísimo impacto. En general, Airbnb es una de las plataformas, pero luego hay muchas plataformas más que están apostando por esto.
¿El futuro son las experiencias?
Podría ser uno de los titulares, sí. Uh-huh. Las experiencias es uno de los futuros, seguramente. Y también las experiencias con impacto también, con impacto social. De hecho, por ejemplo, Biofair ahora está también con un portal de experiencias con impacto social. Porque, claro, las experiencias, si no se hacen de forma responsable, tampoco aportan. Claro. Se puede replicar el modelo de alguna manera y no es la idea. Pero sí, las personas valoran. Es decir, y sobre todo, por ejemplo, las nuevas generaciones, como pueden ser los millennials, la generación Z, que tiene una conciencia de este tipo de cosas muy marcada, lo valoran muchísimo y están muy predispuestos y de alguna manera piden este tipo de experiencias.
Perquè les experiències el que ens permeten, en el fons, és conèixer la realitat d'un territori, no? Perquè a vegades fem turisme i anem a la zona turística i no té res a veure amb diguéssim, aquella ciutat o aquell país.
Exacto.
És un portaaventura, en el fons.
Sí, sí.
És una diguéssim, un parc temàtic destinat al turisme, però no coneixes la realitat. I hi ha persones que no volen sortir d'allò, però persones que sí que els agrada conèixer com és originalment aquella zona.
De hecho, a nivel académico hay mucho debate sobre el tema que se llama autenticidad, ¿no? Uh-huh. Que es auténtico, que no lo es, que está de alguna manera proyectado solo para el turismo. ¿Cómo se pueden hacer iniciativas más auténticas y más locales? Y en ese sentido, otro titular podría ser que la tecnología tiene mucho que aportar. Uh-huh. Aquí, porque claro, este tipo de iniciativas sin unas plataformas son muy difíciles de comunicar y muy difíciles de conectar, ¿no? Pero realmente ahora la tecnología puede aportar muchísimo en este sentido, lo que se llama democratizar el turismo de alguna manera, ¿no? De hacerlo más accesible para todos. Y luego ya más a nivel de turismo responsable a gestionar todo lo que son los impactos. Primero, a tener conciencia, ¿no? De medir, ¿no? Todo este tipo de cargas, lo que llaman cargas de las ciudades, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo abogaría aparte de lo que serían las cargas más técnicas, ¿no? Lo que se llama, que el otro día un colega mío lo leía, que Cristian Palazzi, que decía las cargas emocionales, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto puede una ciudad a nivel de carga emocional soportar, o las cargas invisibles le llaman también otros académicos, ¿no? Uh-huh. Y esto es más difícil de cuantificar, pero también es importante. Pero por eso es muy importante lo que decía al principio, que tiene que ser una estrategia común y tienen que estar todos implicados, porque claro, si los residentes no se les consulta, no se les hace participar, no coparticipan en este destino,
aparece la turismofobia después.
Aparece la turismofobia, no le ven el valor, no se sienten que es su proyecto, su ciudad, de alguna manera. Y aparte, si ellos
cuando vas a la RAM y te encuentras que todos son extranjeros, son turistas, tampoco te la sientes tuya, la calle o lo que sea, ¿no?
Bueno, de hecho, hay un proyecto muy interesante ahora que están gestionando desde Amics de la Rambla, uh-huh, que se llama Rambling, si tienen ocasión vayan a verlo, que se intenta acercar la Rambla a la gente local de Barcelona. Porque es lo que tú decías, la gente de local Barcelona hace años, muchos, no han pisado la Rambla.
Yo creo que el único día que los barceloneses vuelven y los catalanes a ocupar la Rambla es el día de San Jordi. Que te das cuenta y dices, ostras, existe la Rambla, ¿no?
Bueno, desde Amics de la Rambla están haciendo un trabajo muy interesante ahora con esto de Rambling, que es una gamificación que han hecho, uh-huh, para que la gente, hay diferentes como itinerarios, de nuevo, como experiencias, donde los locales pueden redescubrir la Rambla. Porque sí, si no se hace ese extrañamiento de alguna manera, ¿no? Donde tú dices, bueno, esa zona ya no es parte de la ciudad, entre comillas, ¿no? Porque está invadida, de nuevo, entre comillas, por turistas. Y eso es lo que se debe intentar que no ocurra. No es fácil, ¿eh? Es decir, no es fácil. Pero ya hay muchas ciudades que están trabajando de forma muy interesante, ¿eh? Nueva York, por ejemplo, tiene un montón de iniciativas público-privadas en los barrios. Flanders acaba de terminar un proceso enorme de consulta local para intentar diseñar un destino para todos. Porque lo que es muy importante, o lo que es importante recalcar, es que las mejores ciudades donde mejor se vive son las mejores ciudades para visitar. Uh-huh. Por lo cual esto va de alguna manera mano en mano. Si la gente vive bien allí, será muy interesante visitarlo. Entonces tienen que estar viviendo bien la gente local. Y eso aplica a ciudades y aplica también a otros destinos, ¿eh? Donde también hay grupos enormes que de alguna manera solo utilizan a los recursos naturales, como pueden ser las playas o lo que fuera, y la gente local realmente lo pasa muy mal.
Pues Daniela, si te parece, vamos a dar paso a los contertulianos.
Encantada.
Y parlarem del turisme sostenible aquí al Plusvalua de Radio Estel.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa.
Saludem els contertulians, Joan Contijoc, advocat de Milliners Advogados. Advocat, Joan, molt bon vespre.
Hola, bon vespre.
La Núria Lao, la presidenta de l'Observatori de la Dona de la Cambra de Comerç. Núria, molt bon vespre.
Bon vespre, Quim.
I el Josep Uller, director del Palau Macaya de la Caixa. Josep, molt bon vespre.
Hola a tothom, bon vespre.
Què n'opineu del turisme i quin creieu que ha de ser el futur del turisme, si s'ha d'apostar per aquest turisme sostenible i com el podem fer aquí a Catalunya? Comencem, si voleu, per al Joan i donem la volta. Joan.
Sí, bueno, a veure, m'ha semblat molt interessant totes les dades que ha portat la Daniela, perquè efectivament és un debat que està molt present a dia d'avui i crec que té moltes variables.
I més a casa nostra, no?
Sí, ho patim els barcelonins, bueno, cada dia que ens aixequem.
Ho patim?
Sí, no, és així, ho patim perquè visquis on visquis, et trobes turistes arreu.
A tu et molesta que hi hagi turistes pel carrer?
Doncs mira, precisament ahir sortint de casa, que vaig anar a un sopar i que visc per la part de Balmes, que era una zona en principi que no hi havia molt turista, però ahir, bueno, justament vaig sortir d'un sopar gairebé a 11:45 i, bueno, em vaig trobar a la cantonada de Balmes, bueno, amb tot ple de turistes que estaven allà comprant cerveses a un súper d'aquests de 24 hores, vaig veure passant autobús d'aquests nocturns rebentat de gent, perquè, bueno, cada vegada hi ha més apartaments turístics per la zona, hi ha un edifici que ara he vist que hi ha tot apartaments turístics, hi ha hotels, evidentment, i, efectivament, ho comences a patir perquè, bueno, és soroll al carrer, doncs, bueno, són contingències que pateixes en qualitat de veí i, bueno, segons com, doncs, no són benvingudes, és evident. Sí. Però, bueno, jo, anant una miqueta al tema, doncs, de les dades, que a mi m'agradaria aportar un seguit de dades, després obrim el debat, però que ha fet referència a la Daniela, no?, amb el tema, doncs, per exemple, doncs, el percentatge de dones que treballen en l'àmbit del turisme, no?, que ha fet referència que és entre un 55 i un 70%, que a Espanya és un 57%, i a mi m'agradaria vincular-ho a dues qüestions. És a dir, per una banda, que és un debat que poques vegades es comenta, és a dir, el fet dels salaris que reben les persones que es dediquen al món del turisme. Hi havia l'altre dia un diari que em sembla que la mitjana del salari són 17.000 euros per les persones que es dediquen al sector del turisme, sigui l'àmbit que sigui, que és un salari...
turisme que genera diners, com és possible, no?
Exacte,
que els treballadors rebin tan poc.
Reben un salari molt baix, que això, per una banda, doncs, implica, doncs, una impossibilitat per desenvolupar un projecte de vida per part del propi treballador o una carrera professional, i per una altra banda, que ja ho estem patint a les ciutats, és a dir, de quina forma aquests treballadors, un treballador que cobra aquest sou anual, pot viure en una ciutat tan cara com Barcelona o, per exemple, Eivissa, on els propis treballadors han de viure en habitacions, en cotxes, bueno, que estem veient coses que són una cosa, bueno, al·lucinant, d'acord?
A Eivissa fins i tot es va donar el cas que llogava en terrasses per
dormir.
Sí.
I els propis... Jo conec metges, conec un amic meu, el germà d'un amic meu que és metge, i que, bueno, va marxar d'Eivissa, se'n va anar a treballar a Menorca, perquè, clar, és que un sou d'un metge, un bon metge, d'urgències i tal, doncs va marxar perquè veia que no podia dur a terme, doncs, un projecte de vida normal i corrent per pagar-se una vivenda, no viure en luxe, sinó que viure de forma natural i normal, d'acord? Llavors, això és un debat que s'ha d'obrir, i per una altra banda, el que m'agradaria fer referència és el tema de com es regula a nivell bueno, municipal, etcètera. Les taxes, és a dir, sabem que tenim les taxes, etcètera, una sèrie d'impostos, però l'altre dia jo recordo que hi havia també un article, un mitjà de comunicació, on feia referència, doncs, això, que si Barcelona rebem tants turistes i continuaran venint sí o sí, perquè Barcelona és maquíssima, que és brutal, perquè a tothom li agrada, per què no pugem els impostos? Perquè finalment això ens reverteix als ciutadans i podrem tenir, doncs aportar...
Pujar els impostos als turistes.
Evidentment, sí, les taxes turístiques del tipus que sigui, és a dir, els turistes de Barcelona vindran sí o sí, és a dir, això és la realitat, és a dir, és una ciutat que la tenim rebentada. Per pujar la taxa, en comptes de pagar un euro al dia, doncs paguen dos, la doblem, posem el doble, jo suposo que això al final comportarà, doncs, a més tenim un ajuntament com el de Barcelona que té, doncs, un pressupost en positiu i que podrà revertir els ciutadans de Barcelona, doncs, per fer el que sigui, doncs, per arreglar els carrers, per fer més biblioteques, per ajudar, per fer més CAPs, etc. Vull dir, però jo és una qüestió que s'ha de valorar, és a dir, el turisme sí que s'ha de regular, però jo soc, estic a favor de pujar les taxes, tenint en compte que és una ciutat que el pol d'atracció és brutal.
Doncs Joan, ens ho apuntem tot, ara Daniela en parlem, si et sembla, abans anem a escoltar també la Núria i el Josep, per així que tothom parli i després ja farem una globalitat de tot el que estan dient. Núria, el turisme sostenible.
Turisme sostenible, molt important. Mira, jo fa com 15 anys que vaig cada any a Islàndia, no? I una mica és l'exemple que ha posat ella, Islàndia.
M'han parlat molt bé d'Islàndia.
És que és preciós, és un paraís, ja fa molts anys. Què passa? Surt a Juego de Tronos, la marabunta, però la marabunta que doblen els avions que van allà, doblen les passes hoteleres...
És que vaig entrar fa poc a mirar el preu d'un bitllet a Islàndia i vaig flipar. I era que és per Juego de Tronos.
1.000 euros, no? Em sembla que és la mitjana.
Sí, 700, 800 euros.
Sí, bueno, però és que abans era el doble. O sigui, això és el més barat. Abans era el doble, tu te n'anaves a Islàndia i era molt car a Islàndia. Avui en dia no és tan car. La gent no pot anar. Què ha passat? Pues que tu veus, per exemple... I és un exemple molt fàcil, perquè allò és natura. I jo he pogut veure què ha passat des de que hi anava jo fa 15 anys a ara que va tanta gent. Camins pelats. O sigui, el verd s'ha perdut. Gent tirant coses a dintre d'aigua. O sigui... No estem educats, ni els turistes estan educats per saber com hem d'anar pels països, ni el respecte que hem de tenir en els països. Què passa? Pues que et dones compte que Islàndia segueix així, és que dintre de dos dies no quedarà res de lo que era Islàndia. I fa molta, molta, molta pena, molta pena. És el que deia ella, hi ha d'haver polítiques a llarg plaç i estratègies a llarg plaç, però amb tots els agents inclosos. Perquè si no, clar, el que passa és que va creixent com a trossos i és un cercle viciós, no? El que deies de la Rambla. Què passa? La Rambla en turistes. S'obren negocis per turistes. Tot això el que fa és que el local es retira.
Fugi.
Clar, el
la
local...
Boqueria, no? Que era un lloc on tradicionalment s'anava a comprar menjar. Sí. Poques persones van a comprar menjar a la Boqueria.
La meva àvia, la meva mare, anava a la Boqueria. Evidentment, la meva família no va ningú. Vas al mercat del teu barri o, bueno, no baixes a la Rambla, està clar.
Clar, és que el problema és no pensar a llarg plaç.
Però com es pot tot això combinar perquè es pugui democratitzar el turisme com s'ha democratitzat? Abans no podien anar... molta gent s'havia de quedar a casa, no? O anaven al poble. A l'estiu ara tothom pot sortir,
però... I anaven al poble i es comportaven perquè era casa seva. Perquè tu, quan te'n vas, no és casa teva. I no t'ho sents casa teva. T'és igual tirar un paper al terra que beure cervesa i tirar-les al terra... El tema de l'autobús aquest nocturn és perquè hi ha mercat per això. I la gent no pensa a llarg plaç, pensa a curt plaç i com treure diners. No pensa que si està molestant el veí, no es pensa de forma global i sostenible, no?
Josep, com podem democratitzar el turisme i al mateix temps fer-ho sostenible?
Jo crec que la Daniela, amb les seves primeres frases, i és que m'ho he apuntat, jo crec que ha usat la clau. I probablement
perquè... Redistribució?
No, té que veure amb el model de governança. És a dir, jo crec que... És a dir, o tu ajuntes, i això a petita escala, i perdoneu que ara sembla que faci una falca comercial, però això en el Macallo he vist diferents institucions que ho han practicat. És a dir, o tu ajuntes els diferents actors que sobre aquest tema hi tenen coses a dir, és a dir, administració pública, el sector empresarial, la ciutadania, el món de les universitats, el món de l'acadèmia, la gent que es dedica a investigar com ella. És a dir, tu els ajuntes, les entitats... I a partir d'aquí, és a dir, és posar un repte, posar fites i començar, a mi m'és igual si això és a dir, el pacte pel turisme sostenible, la carta, de, no sé, el nom ja li posarà aquí, qui en sàpiga. Però l'única, jo, humilment, l'única cosa que m'he après és que tu juntes a gent diferent a parlar d'un problema que hi ha, en aquest cas la massificació que explicava en Joan, en el cas aquí a Barcelona. Jo, tu parlaves d'Islàndia, mira, jo l'any passat, jo estiuejo a Menorca perquè tinc una filla que viu i treballa allà. L'any passat, per primera vegada, a un sector de Menorca, que és a Favàrit, si algú n'hi ha estat i ho coneixeu, des de l'1 de juny fins al 1 d'octubre, crec, només no hi deixaran anar amb vehicle privat, has d'anar-hi amb un xutel, amb un bus. Conec menorquins, Menorca deu tenir al llarg de l'any 75.000 empadronats, faig números gruixuts, i a l'estiu arribem a ser 200.000, allò per plena càrrega. empipats, perquè com és que jo, que tota la vida he anat amb la moto, he anat amb el meu cotxe a banyar-me a Cala Presília o a la Tortuga, com és que jo no puc anar-hi, no? Justament, i allà les autoritats i el sector ho fan justament per això que tu apuntaves abans.
Em diu el nostre tècnic que ell és allà i que no pot anar-hi.
Veus, doncs això, doncs... Jo no sé si...
Jo vaig patir-ho l'estiu passat, precisament. Jo també estic a jugar a Menorca, clar, vaig patir l'estiu passat.
Si això...
Em vaig en aquell moment, però tens raó.
És clar, és a dir, o si voleu anem aquí a Catalunya, eh? És a dir, és igual, anem al parc d'Aigües Tortes i és el mateix, ja vaig a Sant Maurici, no? La tanca que hi ha 3 quilòmetres abans, és que he de caminar una hora i mitja fins a arribar a l'estany de Sant Maurici, o ja. Llavors, què fem? El fem molt bé o el preservem? És a dir, quan una cosa és molt utilitzada... Em sap molt greu utilitzar aquest verb, a mi no m'agrada, però s'ha de regular. Digueu-li el verb que vulgueu. Regular, ordenar, pactar, com vulgueu. Però s'ha d'ordenar. I en el cas del turisme sostenible, per tant, tanco el parèntesi menorquí, eh? Ja veieu que a mi se m'en va l'olla allà, eh? Jo també, jo me l'estimo molt, la teva illa. Això li dic en el tècnic. Jo crec que passa per això. És a dir, n'estic convençut. Perquè és que, si no, no hi haurà manera. Perquè quan tu una cosa, tots hi volem anar-hi, tu parlaves del cas d'Islàndia, és a dir, o tu t'anticipes i l'ordenes una mica, o es farà molt bé, o ens passarà això que tu explicaves, és a dir, la mare o l'àvia no van a comprar a la boqueria, com la meva mare també hi anava, i ara no hi baixa. És a dir, res i curt. No, per això...
De fet, el que venen a la boqueria últimament són productes...
I qui diu la boqueria...
Fruita per menjar la Rambla.
Esclar, perquè bé s'han de guanyar la vida, no? Per tant, tot això, llavors tornem a lo de sempre. És a dir, si les coses les abordem i, per tant, hi ha voluntat de parlar-les, d'atendre tothom, de ser empàtics, tot això vol dir dialogar i debatre. Jo ara hem tingut al Macaia un projecte que va acabar ara el mes de febrer, fantàstic. Jo us en vaig parlar una vegada aquí, d'una gent que es diu la xarxa de custòdia del territori, i es parlaven de la part del territori, només els beneficis que porta la salut. És a dir, evidentment hi havia entitats allà en aquella xarxa, perquè és una xarxa que és una xarxa, n'hi ha més d'entitats, que es dediquen a fer accions o experiències, com tu deies, Daniela, de turisme, no? N'hi havia unes quantes, no? Ells ho enfocaven al tema de la salut, només. I han aconseguit arribar a entendre's. I han arribat, han fet, suposo, una mena de microdeclaració de mínims, i ara deu estar circulant a on toca. Per tant, és a dir, tanco l'exemple. Jo crec que amb això té a veure amb la... És a dir, que la praxis és aquesta. No se m'acut res més. És a dir, primer hem de conscienciar, hem de divulgar. Tu parlaves de divulgació, comunicació, formació.
Formació, sí.
Fonamental.
Clar, no? És a dir, jo parlava amb els hotelers del Baix Empordà, perquè, com sabeu, també porto allò dels Jardins de Cap Roig, i ells m'expliquen que com pot ser que aquests nois i noies de 14, 15, 16 anys vinguin ràpidament a fer de cambrers? Però escolta, o els hi donem més eines, és a dir, o, ho dic de debò, és a dir, en comptes de ser un any, jo et poso 2 anys perquè siguis cambrer, ajudant de cuina, o el que siguis, i a poc hi bona lletra, o no ho farem, és a dir, la qualitat... Que, és a dir, parlo d'un altre tema, no té a veure amb la sostenibilitat, però que també, que és la qualitat del servei, perquè la qualitat té a veure amb com gestionem les coses. Són sostenibles, tu parlaves de creixement sostenible, els productes que mengem, la gestió dels residus, bueno, això és immens.
És que el problema que tenim, jo ho veig vinculat amb el tema que he comentat abans, el tema del salari i els oficis. La gent que es dedica al món del turisme, no hi ha aquesta concepció de que tens un ofici. Abans un cambrer... tenir el seu ofici.
Ara parlarem, si voleu, del que cobren les persones que treballen al turisme, però ho dic per fer un resum, i que la Daniela també pugui donar el seu punt de vista, de tots els que heu parlat d'aquest comportament, no? Del comportament del turisme, del turista. Com es pot regular aquest comportament o com s'ha de conscienciar la gent perquè quan se'n vagi a Islàndia doncs no s'emporti la gespa?
Bueno, és que ha desaparegut una platja i ja no hi ha pedres. Se les han emportat, però això passa, eh? Vull dir, sí, les platges, la gent s'emporta la sorra a casa.
Mare meva.
Clar, les platges baixen, hi ha una de les raons perquè baixen la sorra de les platges és perquè la gent se l'emporta a casa.
Sí, sí.
Allà hi havia una platja preciosa amb unes pedres enormes, ha desaparegut.
Quan tu puges al Teide, hi ha un cartell que posa, por favor, no se lleve piedrecitas.
Mare meva.
Això és ara, eh?
Sí, sí, sí.
Això és ara.
He estado, mira, hace una semana en Teide, de hecho. De hecho, he estado en una cosa muy interesante, que era una reunión de una asociación que se llama Nextur, que agrupa a regiones de la comunidad europea que apuestan por un turismo sostenible. Y hacen una jornada anual, que se hizo, de hecho, en Tenerife, y tienen mayoritariamente regiones. Y, de hecho, Cataluña preside ahora Nextur desde hace varios años. Están muy comprometidos con el tema. Y habían otras regiones más, hay más centros académicos también, y etcétera. Pero sí, sí, es muy importante. Pero bueno, es un poco la conciencia cívica, ¿no? Y eso es tanto para residentes como para visitantes. Y ahí hay muchísimo por hacer a nivel de campañas, a nivel de formación, a nivel de cada casa, de alguna manera. Es decir, tú no te puedes llevar Tú no puedes dejar papeles tirados ni en tu ciudad ni en la ciudad que visites. Y eso es cierto que a veces esto está estudiado comportamientos diferentes. Es decir, gente que...
Culturalmente somos diferentes también, ¿no?
Sí, sí, no, pero gente que se comporta de forma diferente. En su ciudad nunca lo harían y cuando van a otra ciudad, como no tienen este sentido de pertenencia de alguna manera, que comentabas antes del pueblo, creen que tienen libertad de hacer todo. Esto no puede ser. Esto no puede ser.
Aquí nos encontramos el caso del alcohol, ¿no?
Por ejemplo, sí, sí, sí. Por ejemplo, el alcohol, los ruidos, claro, que comentaban antes. Bueno, muchos comportamientos poco cívicos.
Es que aquí no se ve, porque Barcelona es muy grande y no se puede ver esto, porque no se puede observar como un tema de turismo, pero hay otros sitios que sí que se puede ver que el turista, al final, no tiene una actitud correcta. Aquí no, puedes verlo pues en la calle, ¿no? Pues con el alcohol...
No, a la Barceloneta pots patir, home. A la Barceloneta ja no és el que era abans. Jo que era soci del Club Natació Barcelona, i molts pares encara ho són, aquella zona ja està turistificada. Jo no baixo per allà tampoc. No pots anar a un restaurant perquè no tens lloc, és caríssim, apena el pèl. Els turistes són uns maleducats que van per la zona aquella... Bueno,
tothom, no? alguns turistes.
Bueno, tothom en general, sí. Bueno, però és una zona que també està rebentada. I això, clar, model de ciutat, el mateix que la Rambla, tu. Mira, la Rambla, que ara jo, com a perico, faig aquí una falca, que l'Espanyola ha obert definitivament una botiga a la Rambla perquè els barcelonins...
I allà vaig veure al teu Instagram que vas anar a la Rambla per la inauguració de la botiga.
Exacte, no? Perquè els barcelonins recuperem la Rambla. Per exemple, avui vaig al Liceu amb un amic i em dic, vinga, acabem a plaça Catalunya i baixem caminant des de plaça Catalunya fins al Liceu per una mica fer un passeig per la Rambla. Això és el que faria falta, que els barcelonins recuperem la Rambla amb coses com aquestes.
Però per fer això cal... El que dèiem amb la Daniela, redistribuir, que no estigui tot el turisme concentrat a la Rambla, perquè és que si llavors no cabem, vull dir, si van els barcelonins, si van tots els turistes a la Rambla,
no, el que he dit abans,
o amplien la Rambla,
pugem les taxes turístiques, fem que la gent que es dedica al món del turisme tingui salaris dignes, bueno, regulem la situació.
O promociona també altres coses, no?
També.
No,
sí,
no promociona només la...
No, bueno, claro, no siempre los mismos
destinos
y lugares, etcétera. Pero lo que quería volver, lo de la gobernanza es fundamental. Sí. Es decir, lógicamente, si creamos un destino nuevo, por decirlo de una manera, tenemos que crearlo ya alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, con sostenible, etcétera. Pero bueno, luego lo que no podemos hacer es de alguna manera tirar la toalla y hay muchos ejemplos de reconversión. Es decir, cuando tú ya llegas a un momento donde, como tú decías, ¿no? El Barceloneta ya está echado a perder, entre comillas, ¿no? O sea, etcétera.
Y a la playa, oye, es que no sé. Yo me voy a Gavà,
La esencia de lo que da Barceloneta.
Bueno, pero bueno, hay muchas formas, desde la gobernanza y el entendimiento de todos, de intentar recuperar. No pasa que no hay, lo ideal es no llegar a ese extremo, no, perdona, porque luego es mucho más difícil.
Veure la semana pasada que hasta Donald Trump se reía con un tuit que hizo irónico, haciendo referencia a que gracias a la fortaleza del dólar los turistas americanos estaban invadiendo las ciudades europeas. Haciendo un poco riéndose de la turistificación de Europa y haciendo con una fake news referencia a la fortaleza del dólar. Pues hasta los responsables políticos se ríen de la situación que estamos sufriendo en Europa.
Por eso es importante lo que decíamos de la gobernanza, el pensar a medio y largo plazo y que se potencie el bien común y no los intereses particulares, que es el problema. Y ese es el problema cuando tú los pones, que claro, que de alguna manera nos podamos proyectar y... Lo que termina esto también de agravar la situación es muchas veces todos estos, término muy corto, a nivel político. Claro, si tú haces políticas a cuatro años, claro, esto no es a cuatro años, esto es una apuesta a medio plazo donde todo, independientemente del color que gobierne, tiene que estar de acuerdo y apostar por eso, porque si no lo que estamos haciendo todo el rato es ir cambiando y no hay esta estrategia que decíamos antes.
Nos quedan 15 minutos para acabar el programa, tenim molts temes sobre la taula. Ens queda, per exemple, parlar dels diners que cobren els professors que es dediquen a turisme. Cobran poco, Daniela.
Sí, en principio sí. A ver, ahí hay muchísimo margen de mejora.
Mal,
sí, sí.
Redistribuido, ¿no? Porque si es uno de los sectores que más dinero ingresa,
pasa que hay una cosa que
o
comentaba...
O que hay trabajos de poca calidad, entre comillas.
Bueno, es lo que contaba Joan, que socialmente se ha como desprestigiado el sector turístico. Entonces se pierde, entre comillas, el oficio y se cree de forma, para mí, errónea, que camarero puede ser cualquiera. Y no es así. Entonces, si camarero puede ser cualquiera, hay intrusismo, entre comillas, y hay condiciones laborales muy complicadas. Lógicamente, el sector turístico es un sector que es complicado de conciliar, ¿no? Porque es un sector que trabaja 24 horas, que estás normalmente trabajando cuando, porque bueno, lo que haces es acoger la felicidad de los demás, ¿no? Entonces estás cuando la gente tiene tiempo libre, estás tú normalmente trabajando. Pero bueno, cada vez más, lamentablemente, las condiciones laborales en general están degenerando, en general. Pero bueno, el turismo en particular tiene mucho margen de mejora ahí. Y la formación es fundamental, tener gente mejor formada, que dé servicios de calidad y que las empresas apuesten, empiecen a apostar por modelos más sostenibles. Y eso incluye a tu impacto social y cómo retribuyes a tu gente.
Abans de donar pas al programa que tindrà aquest mes de juliol al Palau Macaya, que ens explicarà el Josep, una notícia que també la podíem relacionar una mica amb el turisme, i és que ahir el Parlament va tombar el decret de limitar el preu del lloguer. Per què dic que té a veure amb el turisme? Doncs perquè hi ha la rumologia, que no sé si és cert o no, que els pisos a Barcelona també estan pujant molt el lloguer arran de la irrupció de pisos turístics, que fa que moltes persones tinguin un pis, no el dediquin a llogar-lo a persones locals, sinó que el destinin a persones que venen a passar doncs, espais de temps més curts i així es guanyen més diners. No sé com veieu el tema del lloguer a Barcelona. Farem una ronda molt ràpida, perquè així ens dona temps. Comenzamos por ti, si quieres.
Bueno, es que es lo
que... ¿Tiene algo que ver? ¿Creéis que el alquiler de, el precio de alquiler en Barcelona sube también por la erupción del turismo?
Yo creo que sí, que es una de las variables, sí.
La oferta y la demanda.
Sí, y ahí en general es lo que termina pasando, que la regulación va por detrás de la realidad, ¿no? Y bueno, muchos destinos, muchas ciudades ahora se están preguntando cómo hacer para regular, que decíamos, o controlar, o llámelo como uno quiera, el tema de los alquileres turísticos, porque degenera, de alguna manera, no era, primigeniamente era una idea de colaborativo, uh-huh, donde tú pudieras poner a disposición habitaciones que no estuvieran utilizadas, etcétera, pero bueno, luego viene de alguna manera el capitalismo salvaje y se lleva todo por delante. Entonces yo sí, a ver, hay diferentes modelos, hay varias ciudades ahora de hecho que se han juntado, que apuestan por el mismo modelo y están tratando con Unión Europea, en este caso europeos, de hacer presión para que esto se haga más a nivel europeo y no que cada país lo vaya regulando. Cada destino, Barcelona ha hecho sus políticas, es decir, cada destino implementa las políticas que cree más adequadas.
Però he dit la trampa, em refereixo perquè aquí teníem el problema dels habitatges turístics, persones que llogaven un pis i el rellogaven a turistes. Sí. Això sembla que es va aturar, però ara ens trobem aquest any amb persones que lloguen un pis gran, el redistribueixen en petites habitacions i el relloguen per habitacions a turistas, amb lo qual ens trobem al mateix, no?
És lo que te decía, que regular siempre por detrás, de alguna manera, ¿no? Que la realidad te va superando. Entonces es un tema complejísimo, es muy complejo.
Mm-hmm. Joan.
Sí, no, jo evidentment estic d'acord amb el tema de com el turisme està afectant a la pressió dels lloguers i de la vivenda en general, però jo afegiria un component que és el model social i econòmic en el qual ens estem establint, és a dir, on s'estan establint grans centres urbans d'atracció de capital humà molt bèstia, a nivell, sobretot com a conseqüència de la disrupció tecnològica, que fa que hi hagi una gran diferència novament entre la ciutat i les zones no urbanes, diguem-ho d'alguna forma, de forma que, clar, hi ha un excés de demanda de vivenda com a conseqüència d'aquesta atracció, perquè les bones feines, a dia d'avui, cada vegada més, com a conseqüència de la disrupció digital, s'estan establint a les grans ciutats. Mm-hmm. De fet, l'altre dia sortia a San Francisco, el salari mitjà de l'àmbit de les tecnologies són 125.000 euros anuals. Un lloguer mitjà no baixa dels 2.500-3.000 euros, d'acord? Doncs, clar, ja em diràs això, al final el que està comportant és aquesta dificultat a l'hora de poder assolir doncs, una vivenda a la ciutat, perquè al final el model econòmic del capitalisme extrem que estem patint, perquè estem vivint en un capitalisme extrem, al meu entendre, que està comportant això, aquestes diferències socials econòmiques, precarització de les feines, com comentava abans la Daniela, que evidentment afecta el sector del turisme i està afectant també les ciutats, i finalment el que comporta això, una dificultat per accedir a la vivenda, que no només ve derivada del turisme, sinó del propi model econòmic que estem patint. És a dir, que de vegades, moltes vegades, les persones, el que dic sempre al programa, aquí, Quim, que voten segons quins partits polítics en funció funció de segons quins ideals. Jo penso, home, voteu els partits polítics en funció del model econòmic que volen establir en base a la vostra situació econòmica, personal, etc. Perquè tothom es pensa doncs, que bueno, avui dia doncs, advenen doncs, que, bueno, que el liberalisme, bueno, que tots hauran de ser autònoms, no existiran contractes laborals, etc. Tot serà precari, low cost, i clar, anirà un model on finalment doncs, tots haurem de compartir pisos, viure en habitacions i viure una economia compartida entre els seus aspectes.
Jo crec que la gent no es mira ni els programes electorals. Moltes vegades, per una frase que els crida l'atenció, o no, perquè els una imatge, o un cartell, o jo què sé.
Sí, sí, sí,
la política és molt de sentiments més que de raó.
Aquest és el problema, que és de sentiments en comptes de raó.
Núria.
Bueno, lligant el que deia el Joan, vaig llegir fa un parell de setmanes que posava que el salari mig d'aquí a Barcelona era molt més baix que el lloguer mig de Barcelona. Això vol dir que això, aquí hi ha una bombolla, és que això no és sostenible. Mentre que ho comparava a una altra ciutat, crec que era París, que era al revés. O sigui, el salari mitjà era molt més alt que el lloguer mig. Vull dir que això ens ha de fer pensar on estem i quina situació hi ha aquí a Barcelona.
I no penseu que calen més pisos de lloguer? Vull dir, la llei d'oferta de demanda que s'hauria de construir, hi ha terreny, el 22 arroba, hi ha terreny per construir.
Sí, però clar, llavors si poses un pis a 1.800 euros i te'l lloguen, clar.
Però si hi ha més pisos, ja no te'l llogaran, perquè no és la llei d'oferta de demanda, dic jo, no ho sé.
Depèn de les zones, no? Depèn de les zones, depèn de...
No, jo estic a favor que hi hagi vivenda pública, tot i que, clar, vivenda pública és un projecte a llarg termini, requereixen molts diners, molta inversió, l'alcaldessa va prometre una vivenda pública determinada i després no es va complir, vull dir, és que no és tan fàcil, tampoc. Vull dir.
No, fàcil, jo prefereixo, fàcil es veu que no és, perquè ho estem veient, eh?
El model econòmic per poder això, doncs, redistribuir l'economia per tot Catalunya, no estem tots concentrats a Barcelona, de veritat, que hi ha un moment que és que no cabem tots aquí a Barcelona.
Bueno, de fet, hi ha moltes ciutats, per això, jo no sé si és així, però que al final s'han anat, les vivendes s'han anat sortint del centre i han anat cap a la perifèria, és el cas de Londres, no? Per exemple, hi ha molt poca gent.
Sí, però aquí ens ho veia
cada... Viure dues hores i treballar dues hores cada dia, com fan els americans, allò, dues hores d'ida, dues de volta.
Però que vull dir que al final veus la història d'altres ciutats i bueno, possiblement pot arribar a passar això.
A Barcelona ja també està pujant molt el preu a l'àrea metropolitana.
Sí,
va pujant, vull dir, quan una persona pot viure al centre, se'n va una mica més lluny, quan no pot anar més lluny, una mica més lluny, i ja es va redistribuint. Josep, parlem del lloguer.
És que té,
i ara parlarem dels actes.
És que té que veure, jo crec, també... Totalment d'acord amb el que dieu, eh? Però té que veure molts valors. És a dir, mentre vivim en una societat on no som capaços d'autoregular-nos, és a dir, no patiu, el mercat ja proveirà. No anem... Jo em sap greu, eh?
És el problema, correcte.
Però els humans no n'aprenem. Sí que hi ha molt bones praxis. És a dir, a mi em venen al cap, empresaris del sector de turisme... que és fantàstic com ho fan, hi ha bons polítics bon intencionats, hi ha gent d'associacions de vins ben intencionats, hi ha professionals del sector ben intencionats, clar que n'hi ha. Però, per la regla general, és a dir, com que ningú posa els valors pel davant i, per tant, posa un negoci, ara parlàvem de la vivenda, dels lloguers, és a dir, com sigui de què de fer benefici, de benefici, vinga.
I contra més guanyi millor,
i tu parles amb un API i et dirà, és el mercat, i et diuen això, no? Jo us parlo perquè jo m'hi he trobat amb pròpies carns. No hi ha manera. I si parlem dels valors, per tant, vol dir que hem de parlar, tornem a l'educació, tornem a la formació. Perquè és que si no avançarem. És a dir, i això va en paral·lel d'informar campanyes de divulgació i en praxis permanent, perquè és que si no n'hi ha prou. És a dir, tu viatges en metro, quantes vegades veus aquells anuncis que ara que es van inventar? Allò, viatge amb bon karma, i veus, i tornen a haver-hi anuncis d'actituds cíviques. Hi ha molta gent que ho mira... I no, allò, això no va amb mi. Doncs, per tant, vol dir que hi ha feina. I per mi té a veure amb això. És a dir, ja sé que això és molt obra social, eh? Però vull dir que... jo crec que és el fonament, perquè si no és un tema de comportament.
Pensar i recapacitar el que feu, en concret al Palau Macaya de Barcelona.
Això vol dir que anem curts de temps, eh?
Anem a repassar una mica els actes. Jo us avanço que, si ens dona temps, a l'últim minut us faré una pregunta personal. I és que us hem anat preparant. Però, Josep, actes aquest mes de juliol al Palau Macaya.
En tenim uns quants, perquè el Macaya no està tancat. Només per resumir...
Déu-n'hi-do, perquè tinc aquí tres pàgines, sí, i és el resum, eh?
Tenim un cinefòrum en dansa que justament té a veure amb això. És a dir, que té a veure amb si és possible la créixer industrialment i al mateix temps créixer amb les indústries de manera sostenibles. I ho fem els divendres, el 5 de juliol i el 12 de juliol. El 5 de juliol el dedicarem a... el sector, perquè hem d'anar per sectors, perquè si no això no ens estavellarem, el sector del tèxtil, que ens vindrà en David García, i el dia 12 el dediquem al món de les infraestructures. Justament parlarem amb dues persones del port de Barcelona, que ells, déu-n'hi-do, un dels vectors que tenen és el tema dels creueristes i tot l'impacte que tenen. Val? És un cinefòrum que ens el porta un col·lega teu, l'Albert Closes, el periodista de TV3 de Valor Afegit. A banda, tenim els cursos de l'Escola Europea d'Humanitats, per tant, a partir de la setmana vinent, cada setmana tenim dos cursos, de dilluns a dijous, de literatura...
I els podem apuntar, eh?
Els podeu apuntar, són gratuïts, i per tant, si us voleu formar durant dues hores diària, per tant, són dos per quatre,
vuit hores... Però és ideal per moltes persones que millor ara estudien
sí,
universitat...
Sí, sí, ho fem de 6 a 8 i ens va molt bé. Hi ha de tot, literatura... Hi ha un tema de medi ambient, comencem una cosa que es diu Humanitats Ambientals, que pot ser molt, molt interessant, etc. I, per cert, tots impartits per senyores. I ho reivindico. I no perquè fem allò...
Ja ens agrada.
La Núria aquí ha marcat territori, eh?
I no, estic, i no ho estic dient per allò, com ho diuen, allò, el women washing, no? Allò com diuen.
Tu
intentem practicar.
Tu ets de la causa, ja ho sabem.
I, per últim, tindrem el final de dos projectes de reflexió. Un té que veure amb un tema molt específic socialment, és què anem de fer amb els joves extutelats de més de 18 anys, evidentment, perquè són
fa
extutelats.
Fa poc ho vam parlar aquí al programa.
I l'altre, un projecte que té que veure amb això una mica que jo ara anunciava, que ens fa que cloenda de la Fundació Joan Maragall, que ha fet tot un projecte de reflexió sobre la raó i l'emoció aplicada a quatre disciplines, eh? El món de la ciència, el món de la psicologia, el món de l'empresa i també el món de l'espiritualitat. És a dir, quan hi ha de raó, quan hi ha d'emoció, ara estàvem parlant en aquest fa un moment, i per tant, aquests dos projectes que us he explicat ens explicaran conclusions. Conclusions que han de poder servir perquè les persones que hi tenen responsabilitat, i no només és l'administració pública, jo vaig insistint, som tots.
Tots hem de parlar, de debatre, tothom, no?, i trobar conclusions.
Atreguin conclusions. I aquí us ho deixo.
I per debatre no hi ha millor lloc on podem anar que al Palau Macaya, que més a juliol, que déu-n'hi-do. Ja ens ha explicat alguns dels
sí,
actes.
Sí, perquè sé
podem entrar a la web, que és www.obrasociallacaixa.org.
Correcte.
I allà anem a agenda i ens apuntem.
Exacte.
Anem a l'estiu, que teniu aire condicionat.
Sí, s'estarà fresquet.
I estarem fresquets, no hi ha problema.
Molt bé, Quim.
Escolta, abans d'acabar, la pregunta que us volia fer... estem parlant de turisme. Que em digueu on aneu aquest any de vacances. A veure si sou sostenibles o no sou sostenibles. O tots aneu ara, jo què sé, a Londres o a Roma, o què feu? Daniela, va.
Bueno, estoy muy ilusionada porque voy a ir a Cabo de Gata, que bueno, no lo conozco. Y me
precioso,
hace mucha ilusión.
Creo, no he estado nunca.
Yo estuve hace 3 veranos.
Sí.
Sí, muy bonito.
Luego hablaremos si me das tips.
Sí, sí, ya te daré tips.
Joan.
Bueno, jo cada any, com he comentat abans, vaig a Menorca.
Menorca.
Sí, 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 Menorca i Costa Brava, jo. Sí, sí, jo aquí per la zona de la Catalunya i Balears.
Amb turistes. Rodeja
bueno,
de turistes.
No, però intento anar a zones no turístiques, eh? Tampoc, clar, no les avançaré aquí a la ràdio.
Perfecte, si no, anirem tots cap allà. Però després també ens expliques llocs així secrets
sí,
per poder anar. Això
és
confiança,
tant,
eh?
Suposat.
Núria.
T'ho dic tristament, però és que encara no he pogut fer plans.
A mi em passa igual, jo pregunto, però
prometo,
no tinc idea.
Prometo, eh? Com vaig sent de cul i penso, ostres, ja ho faré, al final trobaré els pillets supercars de preu i no aniré enlloc.
Bueno, i anar a les ofertes aquestes últim moment, també.
I de Palau Macaya, que també està obert el mes d'agost, no?
Sí, 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 el tenim obert.
I aire condicionat, també,
a l'agost. Sí, sí.
Josep, Menorca...
Jo faré tres coses, a part de Menorca, com ja us he explicat, estaré també per la Costa Brava fent senderisme i el Pirineu, jo faig mar i muntanya, també descobrint llocs amagats pel Pirineu. L'únic que a casa ens agrada caminar i pujar i baixar muntanyes.
Redistribuir una mica, no, també?
Claro que sí.
En el Pirineu també, en verano, perquè el Pirineu va molta gent a l'hivern a esquiar, però l'estiu també.
Déu-n'hi-do,
el ple que està
l'estiu. Sí, sí, sí.
Així és que redistribuir.
I senderismo, que és una de les coses molt interessants, i és otra línia molt interessant també turística, que no és el sol i playa, no?, que és el que...
Hi ha una experiència fantàstica que tenim els humans, que és que si tu vols conèixer un lloc o la gent,
sí,
és a dir, vés-hi caminant.
I tant.
És la millor manera d'aprendre, a Mac, d'aprendre allò que està passant allà.
Si connectes molt bé amb tot.
Brutal. No sé, tu que has estat a Islàndia, sí, sí, estic convençut.
Caminant.
I anar per carrers on va tothom,
sí,
no?
Sí, o aturar-te amb el poblet i veure aquella botigueta i anar a parlar amb la, no sé, amb la persona que està a la botiga, jo què sé.
Tens molta raó, eh? No té res a veure.
Té que veure també amb un tema relacional.
Sí,
sí, sí.
És a dir,
per conèixer un territori també has d'interrelacionar amb les persones,
sí,
no?
Si ens fem més humans. Simplement és això, ens fem més humans. És una condició que tenim nosaltres. nosaltres.
Doncs agafarem també bona nota i jo cogeré nota també de les experiències, que també és una manera de conocer un territori de manera personal i con persones locales que nos explicaran un poco pues lo que cómo viven y lo que hacen. Daniela Freund, professora e investigadora de la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi de la Universitat de Ramon Llull, un plaer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
I bones vacances també.
Igualment per a tots.
Joan, Núria i Josep, també moltíssimes gràcies. No sé si us veuré aquest mes de juliol.
Jo torno un dia.
Sí. Torneu? Sí?
Jo no, bones vacances.
Bones vacances i que vagi bé allà on vagis, que encara no ho sabem.
Ja us explicaré la tornada.
En Barcelona en agosto se está divinamente.
Sí, però últimament ja veig turista en Barcelona. No és el que era antes, eh?
Exacto, ha canviat.
Ja no és igual. El Pep torna, em diuen que el veurem abans d'acabar la temporada. Doncs, Josep, ens veiem el mes de juliol. Nosaltres ens retrobem dijous que ve a les 8, aquí al Plusvàlua, el programa que cada setmana els ofereix al Centre d'Estudis Econòmics i Socials a través de Ràdio Estel amb el suport de l'obra social de la Caixa. Bon vespre.
Més de 225.000 infants no tenen accés a la quantitat diària de llet recomanada. Cobrir-ne les necessitats és alimentar els seus somnis. Fes una donació en qualsevol oficina de CaixaBank o a granrecollidadellet.cat i aconseguim que no quedi cap nen sense bigoti. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.